La taula de l'Evangeli.
Què tal? Com anem? Bon dia. Ens retrobem amb vostès a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel amb la tasca de conversar amb els nostres tertulians sobre les lectures de la missa dominical. Avui, les del diumenge tercer de Quaresma. Ens acompanya la Bàrbara Virgil, professora de llengua hebrea a la Facultat de Teologia de Catalunya. Hola, Bàrbara, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per tornar al programa.
Gràcies a
Això
vosaltres.
Això vol dir que t'agrada venir.
I tant.
Ah, va. I també mossèn Enric Termes, prevere i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia a tots els oients.
A tu també t'agrada venir.
Bé, ja...
No?
No hi ha dos sense tres, no?
Molt bé. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Un comentari a la paraula de Déu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma és del llibre de l'Èxode i del capítol 3.
En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu. L'àngel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, s'adonà que la bardissa cremava però no es consumia. Moisès es va dir, «Deixa'm anar a veure aquesta visió extraordinària, què ho fa que no es cremi la bardissa?» El Senyor veié que s'acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa estant, «Moisès, Moisès!» Ell respongué, «Aquí em teniu». Déu li digué, «No t'acostis aquí, descalça't, que en el lloc on ets és terra sagrada». I afegí, «Jo sóc el Déu del teu pare, Déu d'Abraham, Déu d'Isaac, Déu de Jacob». Moisès es cobrí la cara perquè no gosava mirar Déu. Llavors el Senyor li digué, «He vist les penes del meu poble al país d'Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d'aquell país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel». Moisès digué a Déu, «Quan aniré a trobar els israelites, els diré, el Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres. Si ells em pregunten qui és el seu nom, què he de respondre?» Déu li contestà, «Jo sóc el qui sóc». I afegí, «Respon així als israelites, jo sóc m'envia a vosaltres». Déu digué encara a Moisès, «Digues això als israelites, ja ve el qui és, el Déu dels vostres pares, Déu d'Abraham, Déu d'Isaac, Déu de Jacob, m'envia a vosaltres. Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tindran present totes les generacions».
Episodi on se'ns narra la vocació de Moisès i on es veu clarament la crida de Déu, la resposta de Moisès i l'enviament a la missió. Déu l'envia efectivament a alliberar el seu poble al país d'Egipte. Quantes vegades haurem escoltat aquestes lectures, haurem llegit aquestes lectures, i sempre té un missatge per a nosaltres, també cristians d'aquest segle XXI. Enric, què et sembla?
És que és un text que tindria molts punts de lectura. Val? Reprenent el que vaig dir farà dos diumenges, el nostre Déu és un Déu històric. És històric, s'encarna en la història. I quan parla amb Moisès, diu a l'origen, fill d'Abraham, Déu d'Isaac, Déu de Jacob, que ara arribo a tu, Moisès, i que actuaré en la història a través teu. I el primer que centro és amb el que diu el Senyor, perquè ens hi veiem també potser després reflectits amb el que fa Jesús en la seva vida. He vist, veure, no? Veure, mirar, contemplar, no anar pel carrer mirant sempre a terra, tot i que cal mirar a terra per no ensopegar, però mirar els ulls dels altres, d'alguna manera, escoltar, he sentit el clam, no escolta qualsevol cosa, sinó un clam vol dir això fa mal, això fa mal. I, bueno, la nostra vida cristiana també és veure el clam del que ens envolta, més directament o com a humanitat. Nosaltres vivim en un país ric, malgrat tot, i hi ha molts clams en el món que no tenen els privilegis que nosaltres tenim i dels que potser no en som massa conscients. El tercer pas és compadir-se, posar-se en la pell de l'altre. De vegades pensem, bueno, a mi m'agrada dir que no només és posar-se en la pell de l'altre quan l'altre li fa mal alguna cosa, que és el clam, sinó també posar-se en la pell de l'altre quan l'altre somriu i compartir l'alegria de l'altre, però compadir-se, deixar-se implicar. No és com veure una pel·lícula o una història, el Netflix o el Filmin o allà on sigui, que veig una història, sinó que aquesta història, que és la meva història, el que estic vivint, m'interpel·la. I finalment, prendre una decisió. Déu veu el clam d'Israel i diu, pren una decisió i actuaré. I d'alguna manera Jesús també veu, escolta, es compadeix i actua. I ens convida també a fer-ho.
Jo aquest text, no, que Déu que Moisés veu la bardissa que cremava però no es consumia, no? Aquesta imatge, no, del Déu que es manifesta, una teofania, no, que es presenta i que Moisés es tapa perquè no el podia veure, no? I com Déu es manifesta en situacions que la nostra curiositat ens fa acostar-nos per veure què, i després no hem d'estar amb aquesta actitud de ineni, heu-me aquí, no? Soc present i soc, quan et criden. I aquesta bardissa que et parla de vegades és els companys, els germans, no? que trobem per a la nostra vida i que de vegades no ens acostem, però no ens hi presentem i no sentim que és una manera que Déu, a través d'aquells germans, ens està fent una crida a una acció que potser, si diguéssim sempre estic present i soc, podríem també implicar-nos en la història de la humanitat per millor, no? Llavors aquest temps de Quaresma potser sí que és temps aquest de veure les veus que criden a les bardisses i sentir aquest intent d'acostar-nos per veure què volen de nosaltres, no? I després, quan Déu li contesta, que són episodis de l'hebreu que són bonics, que a l'hora de traduir-los doncs ja perd una mica, però bueno, quan es presenta Déu com Ehyé, Asher Ehyé, soc el qui soc, que és un futur del verb ser. I en el mateix radical del verb ser hi ha el nom de Déu, el nom inefable, no? De manera que la inefabilitat, l'innombrable, es fa present.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, paraula de Déu que ens interpel·la.
Ara escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 10.
Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol, tots passaren al mar roig, i tots en el núvol i en el mar van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja que bevien d'una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca significava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu, ja que quedaren estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No murmureu com ho feren alguns d'ells que van morir a mans de l'exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres ja que els segles passats s'encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure.
Pau exposa als vacil·lants cristians de Corint l'exemplar experiència dels israelites al desert en temps de l'Èxode. D'aquí en deriva una invitació a la vigilància. Enric, què et sembla?
El text comença dient que no us passi per alt la lliçó de la història. O sigui, que no us passi de llarg el que s'ha viscut. I posa l'exemple del poble d'Israel, que ha travessat el riu, que ha travessat la Mar Roig, que ha entrat a la Terra Promesa i que, d'alguna manera, diu que és el seu baptisme, no? Traspassar les aigües. I en aquest camí també han viscut l'aliment del mannà, val? I de la llista de la història del poble d'Israel, però diu tot això s'encaminava cap als temps que vivim. És a dir, el passat ens il·lumina el que estem vivint a la nostra comunitat amb les seves dificultats, eh? La fe vacil·lant dels corintis és la nostra fe vacil·lant de Barcelona, d'Urgell, de Girona, de Sant Feliu de Llobregat, de Tortosa, de Lleida, de Vic, de Solsona, o d'allà on sigui. Uh-huh. I d'alguna manera, és dir, això que van rebre els israelites, ara també ho hem nosaltres hem rebut en Jesucrist, pel nostre baptisme i per l'Eucaristia. D'alguna manera, és dir, aprenguem del passat, vivim el present i de l'experiència aquesta vivim també en el nostre temps present. I finalment hi ha una invitació de dir no et creguis que ets infal·lible o que vals més que els altres. Per tant, els que creuen que estan ferms, que mirin de no caure. Val? I penso que també, bueno, pensant en la nostra fe, també tenim temporades de tot. Tenim moments d'eufòria, moments d'indiferència, potser, d'anar fent. Mm-hmm. I finalment també tenim moments en què ens costen moltes coses de la nostra fe o de la fe que compartim.
Sí, és bonic dir una lliçó de la història, no? Perquè la història sempre és el que també el poble d'Israel, el poble, no? És el que sembla que recorda la història, recorda, no deixis de... I el punt que posa també dient, mira, fins i tot aquells que ho van veure, van menjar el manà, van veure de l'aigua de la roca que els acompanyava, o sigui, van viure els prodigis amb les seves pròpies carns, n'hi ha un que van dubtar. O sigui, és també com dir com la corona que abans en dèiem, no? Dels cristians, no? I que moltes vegades també surt amb l'Evangeli, no? Que els que no ho han vist i creuen, no? I doncs estem en el camí cap a la Pasqua, estem en el, a la Quaresma, i aquesta fermesa de la història del que ha passat, que s'ha explicat de generació en generació, que s'ha transmès i que ara ja s'està complint, i que vosaltres mantingueu-vos ferms, perquè això serà la vostra, és la vostra salvació i és el, i és el que s'ha de mirar de no caure, no? No ho sé, crec que ja està.
D'alguna manera, de vegades podem pensar que el dubte és un, és una cosa negativa. El dubte sempre és una oportunitat, vull dir, amb els evangelis també, en el moment de la resurrecció, alguns l'adoraren i altres dubtaren, no? Vull dir, el dubte, la interpel·lació que ens dona la vida, també és una oportunitat de créixer en aquesta fe. I que quan el dubte toca la porta, doncs un s'ho passa malament, però ja quan un l'ha superat se n'adona, doncs, que la seva fe pot ser purificat, s'ha netejat de coses més supèrflues i ha anat més a l'arrel. I aquest temps de Quaresma també és una mica una invitació a treure la pols de la nostra fe i anar més a l'arrel.
Només la pols? Només la pols o alguna cosa? Algun obstacle, alguna pedra que hi hagi, bueno, per allà?
Tots són imatges, eh? Però vull dir, hi ha taules que tenen molta pols, eh?
Sí?
I que hi pots escriure allà al damunt. I cotxes també.
Molt bé, doncs, si us sembla, si no hi ha cap matís més per aportar o això, passem al endavant, sí?
La taula de l'Evangeli, una llum per a reflexionar.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 13.
Per aquell temps, alguns dels que eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells 18 homes que van morir quan els caigué sobre la torre de Siloé, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual». I els digué aquesta paraula: «Un home que tenia una figuera a la vinya anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué el vinyeter: "Mira, fa 3 anys que vinc a cercar fruita d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. Per què la tinc si no fa més que ocupar-me la terra?" Ell li contestà: "Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la famaré, a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar."
Jesús treu una lliçó d'aquest fet que narra el text sobre els galileus que van ser aplastats per la torre de Siloé quan participaven en una revolta. L'ensenyament de Jesús és: si no us convertiu, tots acabareu igual. I afegeix aquesta paràbola de la figuera que no dona fruit. Bé, teniu la paraula, tertulians. Vols començar tu ara, Bàrbara?
Val. Bueno, és bonic veure aquesta crida, no?, a la conversió en aquest temps de Quaresma. I enllaça amb els altres textos, no?, també, ja, de tenir present el Déu que es farà present, que s'entrega, que es manifesta. I aquesta crida a convertir-vos, de que no té res a veure amb el que creguis que tu ets perfecte, que ja ho fas tot bé, sinó és la conversió sincera, no? El convertir-te de tu mateix, deixant-te impregnar pel crit, pel clam, per la presència de Déu, no? I l'episodi de la de la vinya, no sé si, si el vols... No, jo de la figuera, no? Que és la figuera, sí.
De fet, a veure, vaig una mica enrere. Vull dir, sí. Aquest evangeli no és fàcil. No és fàcil, val? I si algú no l'ha entès, tranquils. Ho dic perquè... A veure, primer destacaria un fet, que estem acostumats a que Jesús parli a través de paràboles, no? O de discursos. Però aquí parla a través de la vida. Ha mirat internet, les últimes notícies, i hi ha dos fets de vida que han colpit i que són en boca de tothom. I al darrere hi ha la concepció que tenien el poble d'Israel del pecat, val? Llavors, la malaltia, la mort, són conseqüències d'alguna cosa que s'ha fet malament. I llavors, per això, aquesta interpel·lació, no us cregueu que som millors que aquests pobres que Pilat va matar i que va barrejar la sang, eh? La sang d'ells amb la dels animals dels sacrificis. Vull dir que era una cosa... inimaginable, eh? O aquest accident de treball, d'una torre que cau i que mata un seguit de gent. I diu, no us cregueu que sou millors, sinó convertiu-vos, canvieu. De vegades ens traiem les puces, no? I diem, no, és que els altres, és que no sé què. I diu, no, vull dir, aplica la història a tu mateix. La figuera i la vinya són imatges d'Israel.
Sí.
Val? I aquesta és una clau important. No parla d'una figuera i d'una vinya. Sí que parla d'elles, però en el fons està parlant d'Israel. I en el fons està parlant de nosaltres, eh? Perquè som hereus d'aquesta figuera i d'aquesta vinya. Jo fa molts anys, però molts, molts, quan a la meva parròquia d'origen portava un grup de joves, feia una lectura, suposo que no massa canònica, d'aquesta imatge, perquè, bueno, vull dir, era animador d'un grup de joves i cada any semblava que no avançaves, que semblava que no tiraves endavant, que semblaves... I la invitació era... deixa'ls córrer. Eh? I jo agafava aquesta imatge de dir, bueno, vull dir, l'acabaré, la famaré, potser els tres últims anys no ha donat fruit, però donem-li una nova oportunitat. L'acabaré i tal, i si cal, l'any vinent ja la tallarem. I m'ho anava repetint any a any i anàvem passant. Pot ser també perquè, ho hem dit en alguna altra ocasió, els cristians busquem els resultats immediats i hi ha coses que no són immediates, vull dir que demanen el seu temps. Acabaré la terra i la famaré a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar. I potser ens ho podem aplicar en aquest temps de Quaresma nosaltres. És a dir, què cal que el Senyor cavi i fem-hi perquè puguem donar més fruit.
Sí, és una mostra d'amor, no? De paciència, de dedicació, no? Que té cap a l'home, no? I aquesta... fer-se present amb aquest amor tan gran de sempre esperant a veure si la conversió arriba. I per poder disfrutar d'aquest manà, no? Que és el pa espiritual, la beguda espiritual, el Crist.
D'alguna manera, aquest camí de Quaresma apunta cap a la Pasqua i Jesús ressuscitat podria haver-li llegit la cartilla amb els deixebles, no? Un cop entra a casa ressuscitat els hi podria dir, bé, què? Mil homes, espera, què? Allò que tu deies que... Val? I vosaltres? I tu que vas deixar tota la roba? Eh? Vas sortir nu, fugint perquè no t'agafessin. I vosaltres, que us heu amagat com a... tal? I Judas a sobre s'ha suïcidat perquè no ha pogut aguantar la traïció i el veure que s'ha equivocat. i podria haver-li fet un gran discurs dient, i diu, pau a vosaltres a l'Evangeli de Joan. Pau a vosaltres. I si no ho han acabat d'entendre, doncs ho torna a repetir. Pau a vosaltres. I confia en nosaltres, com el Pare m'ha enviat a mi, jo també us envio a vosaltres. Jesús, si no era un bon agent de llogar gent, vull dir, aquestes persones que es dediquen a la selecció de personal, bueno, i ens ha elegit a nosaltres, que sap de quin fam ens ha creat. I si no es converteu, doncs aquesta Quaresma ens torna a donar una nova oportunitat d'avançar en el camí. I tant de bo l'aprofitem. Penso que aquesta és la clau de tota la nostra vida cristiana. Per això també de vegades és bo mirar el passat. De vegades escriure algunes coses del que anem vivint ens ajuda a dir, bueno, de vegades creiem que no hem canviat tant o que no hem millorat. I de tant en tant te n'adones, mira, abans pregar no hi havia manera, m'adormia. I ara mig m'adormo.
S'ha de ser positiu, no? Molt bé, doncs suggereixo que ho deixem aquí perquè ja estem arribant al final del nostre temps. Moltíssimes gràcies, Bàrbara Virgil.
Gràcies a vosaltres.
També moltes gràcies a tu, mossèn Enric Termes.
Gràcies també als oients que tenen la paciència d'escoltar aquest programa.
Molt bé, has quedat molt bé, perquè a més suposo que algú pensarà, és veritat, quina paciència s'ha de tenir. Molt bé, doncs fora les bromes, també com no hem d'agrair als nostres oients la fidelitat al programa, diumenge rere diumenge. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. També gràcies al nostre tècnic de control, el que ha estat a les Vies del Sol, Jordi Carretero, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i també dir-los que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. També els recordem que si ho desitgen els esperem diumenge vinent aquí a Radio Estel, en aquesta sintonia, i al programa La Taula de l'Evangeli, aquest programa. Salutacions per a tots, una abraçada, que passin bona setmana. Els saluda a tots Maria Marín. Adéu-siau.